Paraula d'Acadèmia. Un espai de l'Acadèmia de la Llengua Catalana. Amb Nicolau Dols, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Bon dia, Nicolau.
Bon dia, Mònica.
Com han anat les presumptes llargues vacances que has fet?
Home, tant com presumptes, tampoc no és un delicte fer vacances en aquest món.
Pensa que em passo el dia dient presumptes, jo, ara.
Sí.
Què ho dic, per cert? Això de presumptes... Presumptes,
amb una S sonora. Avui, de matí mateix, he vist al Facebook un meme que deia la S sonora serà sempre nostra. Doncs recuperem la S sonora.
Presumpte.
Presumpte, perquè presumpte és de presumir.
Ah, de presumir?
De presumir.
O sigui, quan jo dic és el presumpte assassí... És de presumir?
És de presumir perquè presumim que aquesta persona ha comès un delicte.
Val, no presumim de presumir, sinó que presumim de pressuposar.
És d'aquestes paraules que poden tenir dos significats i presumim que algú ha fet alguna cosa o bé presumim d'alguna bona qualitat. En aquest cas és d'algú que ha fet alguna cosa.
Algú que ha fet alguna cosa.
I això és igual que dir opinam. De fet, presumir,
sí.
El diccionari, en aquest sentit, diu creure alguna cosa fundant-se en la seva probabilitat.
Yeah.
O sigui, que quan dius el presumpte estafador, de fet, el que dius és...
Que tu creus.
Crec que aquesta persona és un estafador. No
per
sé
tant,
si també...
no és que l'eximim. És
no.
A dir, no és que nosaltres ens neutralitzem, sinó que el continuem acusant.
A mi em sembla així. Quan hi penso sobre aquesta qüestió de presumir, quan diuen el presumpte estafador, el presumpte assassí, jo crec que això no és gaire atenuador. És a dir, que a algú li podrien demanar explicacions de per què diu que aquella persona és si encara no s'ha provat.
I per tant, quina paraula podria utilitzar per no enganyar-nos.
Quan ja l'han acusat, si la policia
estan
o qui
causat.
Sigui ja estan causat, doncs ja estan causat, ja està acusat, o haurien de dir, pot ser, amb una paràfrasi, la persona de la qual sospitem que...
Ja.
Una cosa així.
O sigui, neutralitzar-ho.
Sí.
Però el que m'ha quedat clar és que és amb una sola S.
Sí.
Per tant, és sonora, presumpta. Sí.
Aquí hi pot haver una interferència molt fàcil d'explicar, i és que quan diem assumpció o assumpte, aquest assumpte, com que és d'assumir, és amb S sort de dues S's.
Uh-huh.
Però quan és presumpte, com que és de presumir, és només amb una.
Ah, a veure... A veure si m'ho aclareixo. Quan jo dic... Presumia, és evident que és una sola S.
Sí.
I aquest presumeix, tot això és amb una sola S i és sonoríssima.
Sí.
I per què tenim aquesta tendència a fer-la sorda, la de presumpte?
Sí, jo crec que és per confusió amb assumpte.
Perquè
quan diem assumpte és sorda. Saps, presumir és una d'aquestes paraules que té dos significats una mica oposats. N'hi ha d'altres casos.
Per exemple?
Mira, en el món de la justícia i de les lleis...
M'anirà molt bé que ens centrem en aquesta qüestió de la justícia, perquè em passo el dia. Sanció.
Sanció és un d'aquests boníssims exemples, perquè la sanció la rep una persona que ha fet alguna cosa que no havia de fer i aleshores li posen una multa.
Per exemple, Josep Borrell, amb el tema de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ha rebut una sanció.
Ha rebut una sanció.
Sí.
En canvi, quan un organisme proposa un reglament a una instància superior, aquesta instància superior la pot sancionar, que vol dir que la dona per bona.
Quan el rei sanciona els títols universitaris de la rei Juan Carlos,
el rei
per posar un exemple.
Tot. El rei ho sanciona tot, i quan es tracta d'una disposició del Consell de Ministres, la sanciona, vol dir que la signa i l'envia al Butlletí Oficial de l'Estat.
Molt bé, per tant, sancionem, que vol dir que validem.
És així.
És la validació.
És així, és exactament això.
M'han fet una proposta i l'he validada, no?
Sí.
L'he sancionada, molt bé.
Sí.
A partir d'ara li diré al Gerard López que sancioni les propostes de l'equip. Escolta, i una altra.
Sí.
Una altra. Judicialitzar. Jo em passo el dia dient aquest procés judicialitzat. I ara com em diguis que judicialitzar no és un terme que no hauríem d'utilitzar, m'enfonsaré a la misèria, perquè l'utilitzem cada dia, aquest.
Mira, judicialitzar és una paraula que no surt al diccionari normatiu.
Vinga, som-hi, que no està res. Si vaig al diccionari i judicialitzar no hi és.
I no hi és. Això no vol dir que sigui incorrecte i que no es pugui fer servir. Quan en una determinada disciplina acadèmica o en algun àmbit de la vida apareix un objecte nou, una tècnica nova, és possible que aquesta tècnica, aquest objecte, porti un nom posat de fora. Aleshores, tenim una institució que fa molt bé la feina que es diu TermCat, que això vol dir Terminologia Catalana. I el TermCat té uns tècnics molt bons que s'estudien les propostes de neologismes i aleshores diuen això està bé perquè han mirat altres llengües, com es diu, han mirat quins són els processos de formació de mots en català, han mirat si el català ja tenia una paraula per això, han vist que no, i doncs això està bé. I poden consultar el TermCat directament, el cercaterm.
Cercaterm.
Basta posar això al cercador de
internet,
el cercaterm, i allà trobareu un diccionari d'aquestes paraules noves. I allà hi sortirà judicialitzar.
Ja veig
allà
que tu no estàs tan familiaritzat com jo amb el terme judicialitzar.
Per
quina
sort
que tens.
Per sort no estic...
I què diu el cercaterm o el TermCat sobre judicialitzar?
Ah, està molt bé, perquè el TermCat proposa definicions per a aquestes paraules noves. I aleshores, la que diu per judicialitzar, jo crec que és molt bona. Diu, confiar a la justícia el control d'una situació, l'execució d'un procediment que es podria resoldre per altres vies.
Que es podria resoldre per altres vies? Que interessant, no?
Això ho diuen els tècnics i ho diuen molt ben dit,
sí.
Perquè si judicialitzar vol dir quan portes davant el jutge
Una qüestió
que no caldria que arribés davant el jutge.
Això deia ahir un jutge assegut aquí on tu ets, Nicolau.
Ah.
Deia un jutge aquí. No cal arribar sempre als tribunals. I deu haver expressions catalanes que ens assenyalen, ja amb el llenguatge popular, que arribar a judici és la pitjor de les solucions.
Sí, senyora, n'hi ha moltes. I segurament la més bàsica de totes és que parlant la gent s'entén.
Aquesta és una.
Després, també n'hi ha d'altres com més val un dolent ajust que el millor plet.
Més val un dolent ajust, entenem per un tracte, no? Un acord.
Sí.
Que el millor plet.
I sobre tractes, que acabes de dir, també hi ha una expressió, està consignada dins del diccionari català-valencià-balear, que és tractes trenquen lleis.
Tractes trenquen lleis.
Sí, o sigui, que val més un tracte que no fiar-se de la llei. Tenim, crec que culturalment, tenim una certa prevenció contra la llei. Pel que sembla, no som un poble gaire legista, sinó que som un poble més aviat pactista. A mi n'hi ha una d'expressió que m'agrada molt, que és fer la llei a algú.
Perdona?
Fer la llei. Et faran la llei.
Ai, que et faran la llei,
sí,
així?
Sí. Això vol dir et faran mal, et castigaran o potser et mataran.
Directament, així?
Directament.
Com si la llei fos una cosa...
Mira tu quina confiança que tenim en la llei i en l'administració de la llei en el nostre poble.
Hi ha algun equivalent? Perquè hi ha una expressió que nosaltres a vegades hem d'utilitzar molt quan hi ha negociacions i la gent utilitza un neologisme anglosaxó que és win-win. Això és un win-win.
Sí, és que precisament això és fer pactes, això és tractar, això és fer arbitratges, que són acords que s'aconsegueixen en paral·lel a la via judicial o fora de la via judicial. El TermCat s'ho ha mirat, això. Hi havia diverses propostes. I aleshores el que s'ha proposat és que es pugui dir de guanyar-guanyar, de guanyar-perdre, de perdre-guanyar i de perdre-perdre, segons com ho plantegis. Fins i tot hi pot haver negociacions que siguin de perdre-perdre. Perquè val més un dolent ajust que arribar a un plet. Val més de vegades que les dues parts hi perdin una mica que no això. I també es poden trobar acords de guanyar-guanyar, que és el win-win.
I llavors haurien de dir guanyar-guanyar.
Sí,
és un acord de guanyar-guanyar.
Sí.
De guanyar-guanyar, de guanyar-guanyar.
Això és així.
Molt bé. I escolta, més coses, perquè m'estic interessant molt i espero que els oients també, perquè venen alguns judicis, saps? I jo em passo el dia parlant d'interlocutòries.
Sí, senyora.
Que és un terme que ja s'ha convertit en un clàssic dels nostres informatius.
Es queda darrere.
La interlocutòria del magistrat XYZ diu que, i la gent deu dir a casa, oh, la interlocutòria. Abans en dèiem acta o
sí,
auta.
Sí, auta, o... acta, a partir del castellà, auto. Això, d'interlocutòria, com molt d'aquest lèxic jurídic especialitzat, darrerament, i jo crec que per desgràcia, ha transcendit les fronteres i ha arribat al públic més general.
Sí.
I hi ha aquest interlocutòria que és normalment un escrit fet per un jutge en el qual decideix alguna cosa.
Que sempre m'ha sorprès molt, perquè interlocutar és un concepte, estem interlocutant, no?
És que és això.
Nosaltres estem interlocutant, no?
És que és això. Jo també ho trobo una mica estrany, jo que no som jurista.
I ells no interlocuten, ells escriuen i firmen, saps què vull dir? Allò va a missa, eh?
Sí, ells fan aquella cosa que algú s'ha atrevit a anomenar un monodiàleg.
Clar, perquè al final firmen, no? Ho firmen al final i allò va...
Però aquest terreny és molt espinós i a mi no m'agradaria que em duguessin a la barra.
Ja.
Aquest...
Molt bé, molt bé. Intentarem no fer, com has dit, no fer-te la pell?
Sí,
ai, no fer-te la llei.
Que no,
la llei.
No em facin, que no
em facin la llei.
Que no em facin la llei i que no em duguin a la barra.
Exacte. Aquesta és bona, eh? Ai, que et faran la llei. Escolta'm, una altra expressió que hem de fer servir molt malauradament, perquè el conflicte de les migracions ens estan portant a utilitzar també un llenguatge que té a veure amb els processos d'asil, amb els processos d'expulsió, i es parla de devolucions en calent. Nosaltres diem devolucions en calent.
Aquest això, concepte... Això sol sortir molt als mitjans de comunicació quan hi ha una persona que ha travessat la frontera sense tenir els documents adients i aleshores les forces d'ordre públic el capten allà mateix i el retornen a l'altre costat de la frontera. Aquest devolució en calent, que és un sintagma que tothom entén perquè és molt gràfic, doncs això sembla que no és un terme tècnic, és un terme periodístic que és molt efectiu, tot d'una s'entén, però és redundant.
A veure, per tant, hauríem de dir devolució.
Una devolució.
Directament.
Sí.
Sense en calent.
Sí.
Ni en calent
sí.
Ni en fred, devolució.
No, és una devolució, perquè la devolució és exactament, i si vols en podem mirar la definició al tancat, la devolució és acció d'un estat d'enviar un migrant al seu país d'origen o de vegades a un tercer país just quan ha creuat la frontera. I si diu just quan ha creuat la frontera, vol dir que devolució en calent és devolució.
I Nicolau Dols, en fem alguna de bé?
Sí.
Nosaltres, des dels mitjans de comunicació, des del punt de vista de llenguatge judicial.
Jo crec que n'hi ha algunes de molt ben fetes i que han transcendit el públic en general gràcies al mitjà de comunicació. Acabàvem de parlar de la interlocutòria i també...
Ara ens deia la Marcel Cossell, que és el nostre expert en judicial, que als anys 80, aquí a Catalunya, es va posar acta a les interlocutòries i que els mateixos lingüistes van dir que no, que havia de ser interlocutòria. I des d'aleshores es diu interlocutòria.
Sí. I també, per exemple, les sales de l'audiència o d'altres tribunals, que allò que en castellà es diu sala de lo social i sala de lo penal, no cal que es digui ni sala del social i molt menys sala d'allò social, que semblaria que hi ha una cosa que és social. No. Basta dir la sala social o la sala penal i ja s'entén el que vol dir.
T'has portat tan bé avui, Nicolau Dols, que et convido a una festa.
Ha arribat el moment de córrer el més que el vent.
Perquè, no sé si saps, aquesta és la Ju.
Anem des del lloc que ens desuneix, que ens divideix d'allò que ens fa patir.
No sé si saps que demà al vespre ens ho va explicar el Màrius. Als jardins del Palau Robert hi ha una festa, no?
Alguna cosa en sé, i fins i tot em fa molta il·lusió.
A veure, explica'ns una cosa. Aquesta festa ens la va explicar així per sobre. Sí. És la primera vegada que la feu, no?
Festa... Sí, és una festa...
Festa que, de la llengua,
sí. Sí, que ha organitzat l'Institut d'Estudis Catalans, és la Festa de la Llengua, i en aquesta primera ocasió nosaltres creiem que la llengua l'hem de compartir amb tothom, que tots els parlants del català són propietaris titulars de la llengua catalana. I ho volen celebrar, que tenim, que malgrat tot tenim una llengua.
Però tu no saps el risc que significa en aquest país fer una festa en obert? O sigui...
Esperam que hi venguin moltes persones i, sobretot, en aquesta primera edició, volen que hi venguin molt de docents, molt de professors i molts de mestres. Ja sabem que qualsevol professor i qualsevol mestre, primer de tot, abans que cap altra cosa, és sempre professor de llengua.
Per tant, les inscripcions encara continuen obertes. Poden entrar a la pàgina web de l'IEC i encara poden anar-hi.
Poden entrar a la pàgina web de l'IEC, que és iec.cat, i allà, a la primera pàgina, trobaran un lloc per clicar i per inscriure-s'hi.
Pues els trobaràs contents perquè els filòsofs especialment i les filòsofes estan d'enhorabona. Sembla que la filosofia tornarà a les escoles. Els trobaràs contents?
Sí.
I noves normatives perquè els mestres tinguin més temps a les escoles que fent colzes. O sigui que molt bé, no?
Això està molt bé. Ho celebrarem tots plegats. I ho celebrarem amb la Ju, que cantarà, i també amb en Biel Majoral, que és un referent en el món de la defensa de la llengua i dels docents.
I tu cantaràs?
No, afortunadament per al públic assistent.
Nicolau Dols, paraula d'acadèmia. Fins ben aviat, que vagi molt bé.
Gràcies.